Què tal? Bona tarda. Una família d'Olot viu en primera persona el despreniment de la marmolada.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Cada vegada que anem escoltant les notícies encara ens sembla que ens va afectant més, perquè dius, ostres, és que érem allà, tant podia passar a un lloc com un altre, una glacera com un altre, però això era al costat. Ens tapava una roca grossa, és la separació que hi havia d'una glacera a l'altra.
És l'Adela Moya. Una família d'Olot ha viscut de molt a prop la llau d'aquest passat cap de setmana a la marmolada als Alps italians. Es trobaven just al costat de la torre de vigilància quan la glacera més propera, la que tenien just a l'altra banda d'una roca de grans dimensions, va començar a desprendre's. L'Adela ha explicat a Ràdio Olot que en aquell moment de desconcert ningú sabia què passava i que no ha sigut conscient de la magnitud de la tragèdia fins al cap d'unes hores d'haver-se produït. Afortunadament, estan bé, han pogut continuar el seu viatge, però l'ensurt no els hi treu ningú.
El dia en 4 minuts.
Aquest serà el nostre tema de capçalera d'avui. Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Olot. Estem a 6 de juliol. Sant Jaume de Llierca té problemes greus d'abastament d'aigua com a conseqüència de la sequera que pateix el municipi. Des de l'Ajuntament han fet un control exhaustiu del bombeig i una crida a la població per tal que en reguli el consum.
Hem de vigilar molt això. Doncs intentar nosaltres en aquest Ajuntament doncs fer equilibris, intentar doncs explicar a la gent i també a les empreses doncs que en facin un bon ús d'aquesta aigua, i a nosaltres ens pertoca doncs buscar solucions. La solució en aquest moment sí que ja hem iniciat aquesta mateixa setmana la construcció de dos pous nous, que a veure si tenim la sort doncs que ens puguin doncs donar més aigua al nostre municipi. Això sí que ho hem hagut de fer d'una manera també una mica urgent, i invertir doncs uns diners i doncs tenir més punts de captació, però estar més tranquils.
És l'alcalde de Sant Jaume de Llierca, Jordi Cargol. El PSC d'Olot critica que la construcció dels 82 pisos d'habitatge social que l'equip de govern vol fer a Sant Cristòfor no es faci al barri vell d'Olot. Els socialistes consideren que és una necessitat vital per recuperar el casc antic i lamenten que la compra dels terrenys s'hagi fet amb els diners aconseguits amb la venda d'uns terrenys de propietat municipal on hi ha d'anar una gran superfície comercial. Josep Guix és el portaveu socialista.
Perquè si comprem peces al barri vell, comprem habitatge, comprem pisos vells, els podem enderrocar o rehabilitar-los i fer habitatge social allà, amb el qual, amb un tret, matem dos pardals. Rehabilitem el barri vell i fem habitatge social. Aquesta és l'idea que nosaltres tenim i que penso que s'hauria de tirar endavant.
Més de 1.200 joves participen a les activitats de l'estiu Riu d'Olot. Dels 2 fins als 17 anys, nens, nenes i joves de la ciutat poden gaudir d'un ampli catàleg d'activitats pensades per tots els públics. D'entre les diferents iniciatives, aquest any destaca el projecte Entre Cultura i Educació, anomenat Fart d'Avorrir-me. És una iniciativa impulsada per l'Ajuntament d'Olot amb l'objectiu d'oferir una alternativa als joves que tinguin inquietuds artístiques i creatives. El tècnic d'Educació i Joventut de l'Ajuntament d'Olot és Charlie Reixac.
Un dels projectes nous que tenim aquest any a Estiu Riu és el resultat justament de la unió de cultura i educació. D'aquesta idea i de veure que hi ha joves que no són tant del camp esportiu o del camp de lleure, se'ns va acudir oferir aquest projecte. Aquest projecte és un projecte cultural i educatiu al mateix temps. És un projecte que ofereix diferents temàtiques per setmana.
I avui també tindrem un protagonista d'excepció en l'àmbit esportiu. És en Mamadou Dembélé, que ha fet un gran paper als Jocs Europeus de la Joventut. Convocat per la selecció espanyola, l'olotí del Club Natació Castellfollit s'ha col·locat entre els millors d'aquesta important competició paralímpica per joves esportistes. El nedador de 16 anys considera que és un pas endavant de cara a arribar algun dia als Jocs Paralímpics. El seu gran objectiu, Mamadou Dembélé, ja és a casa després d'haver viscut una experiència
molt enriquidora. M'ha servit per aprendre, per agafar uns ritmes de treball que no estava jo acostumat a fer.
El sentirem a la part final de l'informatiu, que ara mateix comença. Més coses. A aquesta hora a Catalunya estem molt pendents del ple del Parlament, que ja ha començat amb la incògnita de si es registrarà el vot de Lluís Puig. Vox, Ciutadans, el Partit Popular i el PSC han demanat que la Mesa reconsideri la decisió de mantenir la delegació del vot del diputat de Junts exiliat a Brussel·les i l'òrgan es torna a reunir aquest mateix migdia. Mentrestant, el Tribunal General de la Unió Europea ha tombat el recurs de Puigdemont i Comín i avala el veto inicial de l'Eurocambra. El Tribunal argumenta que el Parlament Europeu es va limitar a prendre nota de la situació jurídica notificada per les autoritats espanyoles. Mentrestant, al Regne Unit, noves dimissions al govern de Boris Johnson agreugen la seva situació personal. Ara ha dimitit un alt càrrec d'educació, un de transports i un secretari d'Estat que ha retret al primer ministre haver-li passat informes inexactes. Les baixes per símptomes de Covid seran automàtiques amb l'alta al cinquè dia. Salut engega un sistema de baixes telemàtiques per pacients amb sintomatologia compatible amb la de la Covid sense necessitat d'un test positiu. Prohibeixen anar amb americana i corbata a veure els Minions al cine per un repte de TikTok. Els espectadors es queixen que els adolescents que fan el repte, popular al Regne Unit, fan soroll i llancen objectes durant la projecció, fins al punt que marxen reclamant el reemborsament. I el guitarrista mexicà Carlos Santana es desmaia en ple concert a Michigan. El músic, que es troba en plena gira, ha patit un cop de calor i es recupera a l'hospital, segons ha informat el seu representant a través d'un comunicat.
T'has plantejat ser autosuficient? Pagar menys per la teva factura de llum? T'acompanyem a fer realitat la teva independència energètica. Plaques solars, bateries d'emmagatzematge i carregadors per a vehicles elèctrics. Fes el canvi a l'energia solar amb Bassols Energia.
El temps amb Dani Ramírez.
Avui estem molt pendents del cel perquè avui vindran pluges, Dani.
Avui serà el dia més inestable d'aquesta setmana, per tant és quan tindrem més oportunitat de pluja, ja al matí, migdia, pot fer l'interior del Pirineu, Prepirineu, Osona i Garrotxa, la resta creiem que no, tot i que de matinada pot passar una franja de pluja encara cap a la costa sud. Bé, dia variable, després poden obrir-se clarianes, però passat el migdia, són 12 de la tarda, vespre i nit, les tempestes es reactiven i atenció perquè ja podran ser més fortes, puntualment deixar més de 30 o 40 litres per metre quadrat i amb pedra o calamarsa i amb força parat elèctric, és a dir, llams i trons d'aquelles tempestes que vindran amb una mica de ràbia. Tot això, sobretot afectaria les comarques interiors, potser el prelitoral i no tant cap a la costa. No és impossible cap al litoral, però bé, Osona, Garrotxa, Ripollès serien les comarques més afectades per aquests patacs d'aigua. Pot ploure fort a bots i barrals i donar doncs, aquests aiguats, algunes petites inundacions. La temperatura avui baixarà, pot recular de 4 a 5 graus ben bé. Ahir va fer molta calor encara a Osona, 37 graus a Montesquiu, 33 aquí a Olot, 36 a Cabanes i Espolla. Avui quedarien la majoria de temperatures entre 25 i 30. Notarem una notable davallada i quan acabi de ploure a la tarda o al vespre, amb pedra, una forta refrescada. Poden baixar més de 10 o 15 graus les temperatures un cop passin aquestes tempestes amb pedra i algunes ventades fortes. Bé, tot això s'acabarà, perquè ja dijous, divendres i també el cap de setmana, en principi, no hi ha d'haver més tempestes, tornarà el sol i la temperatura, que pot baixar encara la matinada de dijous, tornaria a pujar lleugerament i el cap de setmana potser puja d'una forma més decidida, però de moment sense cap onada de calor. Per tant, el més interessant seria aquestes tempestes fortes d'aquest dimecres.
Vols comprar a prop de casa? De qualitat, estalviar el 3%, participar en sortejos cada mes i guanyar un munt de premis? Descarrega't l'aplicació Garrotxa a prop i no t'oblidis de validar-la en els més de 90 allotjaments, restaurants, comerços, serveis i ofertes de cultura i oci de la comarca. Fes un cop d'ull a garrotxaaprop.cat i dona vida al territori. Garrotxa a prop. Junts reactivem l'economia local.
Entrem en matèria, tal com us dèiem en titulars, una família d'Olot ha viscut de molt a prop l'allau d'aquest cap de setmana a la Marmolada als Alps Italians. Es trobaven just al costat de la torre de vigilància quan la glacera de tocar, la que tenien ben bé a pocs metres, va començar a despendre's. L'Adela Moya ha explicat a Radio Olot que en aquell moment de desconcert ningú sabia què passava i que no ha sigut conscient de la magnitud de la tragèdia, ni ella ni la seva família, fins al cap d'unes hores d'haver-se produït. Ens ho explica la
El despreniment a la Marmolada als Alps Italians es va produir diumenge. es troba a 3.300 metres d'alçada i és especialment visitada en aquesta època de l'any perquè, a banda de les vistes espectaculars, permet tocar neu en ple juliol. Diumenge la glacera es va partir en dues parts i va començar a haver-hi l'allau que va arrossegar gel, roques i neu a una velocitat superior als 200 km per hora. Els equips d'emergència continuen buscant una vintena d'excursionistes desapareguts. De moment hi ha 6 víctimes mortals i 9 ferits. Els equips d'emergència s'han equipat amb drons amb càmeres tèrmiques per trobar possibles supervivents. Les condicions del rescat són complexes perquè no es descarten més esllavissades. Tot i això, els equips d'emergència no esperen trobar més supervivents per la violència de l'esllavissada. L'Adela Moya, el seu home i el seu fill es trobaven a la glacera del costat, just a sota de la torre de vigilància en el moment del despreniment.
I de cop vam sentir una fressa molt grossa i jo vaig dir, ostres, home, que sigui un avió que s'acosta, no? que està molt a prop. I el meu fill diu, no, pot ser un avió. I vàrem veure, hi havia com un tornet, una roca, com per allà aquella roca començaven a saltar com escardissos de vidre o de roca, no sé, allò que, com que són, és tan ràpid tot, vam veure això i ens va sobtar. Hi havia gent a dalt de la roca aquesta que s'hi pot pujar, així és a peu, en una excursió hi pots pujar, i hi havia gent que s'ho mirava i van dir, ostres, sembla com si aquella gent estiguessin tirant coses a baix, però no, llavors vam sentir aquesta fressa, aquest estruendo, i acte seguit ja veiem una fumarola de bueno, com un núvol de pols, i el meu home va dir, això ha estat una allau.
Després del despreniment i davant del desconcert que hi havia a la marmolada, van decidir agafar el camí de tornada. Havien de baixar 3.300 metres amb tres funiculars diferents. Va ser a partir d'aquí quan l'Adela i la seva família van ser conscients de la magnitud de la tragèdia.
No passaria que no en parlem d'això, perquè ens afecta més ara, quan ha passat més dies, perquè hem sabut la magnitud de l'accident, que no pas en aquell moment. Aquell moment que va passar, clar, com que no ho saps l'abast, no saps si és un tros de terra, no ho saps, bueno, et sorprèn, t'espantes perquè va ser fort la fressa, però com que no saps la magnitud, no t'espantes.
L'allau de la marmolada és un dels més importants que s'han produït mai a Europa. És per això que l'Adela té la sensació de que ha tornat a néixer.
Cada vegada que anem escoltant les notícies encara ens sembla que ens va afectant més, perquè dius, ostres, és que érem allà, tant podia passar a un lloc com un altre, una glacera com un altre, però clar, això era al costat. Ens tapava una roca grossa, és la separació que hi havia d'una glacera a l'altra.
A la família de l'Adela continuen amb l'ensurt al cos, però mantenen el seu viatge. Han deixat els Alps italians per dirigir-se cap a Alemanya. Van marxar el 26 de juny i tenen previst tornar a Olot aquest proper cap de setmana.
Sabies que hi ha un precinte de paper completament reciclable? Daife el té. I sabies que Daife busca materials sostenibles amb el medi ambient? Daife investiga. Daife, preveient el futur. Més info a daife.com.
Sant Jaume de Llierca té problemes greus d'abastament d'aigua com a conseqüència de la sequera que pateix el municipi. Des de l'Ajuntament han fet un control exhaustiu del bombeig i una crida a la població per tal que en reguli el consum. La situació és tan delicada que ha obligat a ajornar activitats programades aquest estiu que precisament requerien l'ús d'aigua.
Fa mesos que els veïns i els empresaris de Sant Jaume de Llierca es queixen de la falta d'aigua al municipi. Alguns han vist afectada la seva activitat. L'Ajuntament ha reconegut el problema a Ràdio Olot. El seu alcalde, Jordi Cargol, ha dit que la sequera provocada per la falta continuada de pluges ha impedit que durant alguns dies no entrés aigua en els dipòsits municipals i per això es va haver d'utilitzar el pou de Llierca per poder garantir-la als veïns i les empreses de l'entorn. L'alcalde de Sant Jaume de Llierca és Jordi Cargol.
Fa unes dues setmanes vam notar que va baixar molt la captació de l'aigua del sector, no? del territori on estem nosaltres. I sí que hem hagut de fer equilibris i fer una mica de restricció amb el que és el tema de l'aigua. En aquest moment, però, sí que estem, tenim controlat la captació i estem una mica més tranquils, però tot i així, evidentment, ja portem masses temps, masses mesos que no estava plovent amb abundància o un període una mica llarg amb pluges.
La falta de subministrament d'aigua que pateix Sant Jaume de Llierca ha provocat que el consistori prengués la decisió d'anul·lar activitats com la Festa Jove i buscar alternatives a Montagut, com l'activitat Anem a la Piscina, on han organitzat busos per poder-se refrescar l'equipament del poble veí.
Estarem tot l'estiu vigilant molt i recomanant a tots els veïns que que han de fer doncs, una mesura molt correcta de l'ús de l'aigua. Això no s'acabarà perquè doncs, no està ploguent i sí que nosaltres doncs, totes les activitats que fem a nivell d'Ajuntament, les activitats doncs, festives, diguéssim, lúdiques, doncs, evidentment evitarem al màxim doncs, malmetre aigua i utilitzar l'aigua. No? I per això doncs, les programades que tenim aquest estiu, amb el casal doncs, dels nens i nenes, però també, per exemple, actes que tenim a la Festa Major, evidentment els hem suspès i doncs, haurem de buscar activitats doncs, paral·leles. No?
Els problemes d'abastament d'aigua que pateix Sant Jaume de Llierca no són un fet aïllat. Si bé a molts pobles de la Garrotxa tenen aigua garantida, en molts municipis de les comarques gironines és un bé escàs. Per això l'alcalde de Sant Jaume, Jordi Cargol, demana la col·laboració de tots els veïns i empreses del poble per tal de poder controlar el subministrament i no haver de tornar a tenir problemes d'abastament.
Hem de vigilar molt això, doncs, intentar nosaltres en aquest ajuntament doncs, fer equilibris, intentar doncs, explicar a la gent i també a les empreses doncs, que en facin un bon ús d'aquesta aigua i a nosaltres ens pertoca doncs, buscar solucions. La solució en aquest moment sí que ja hem iniciat aquesta mateixa setmana la construcció de dos pous nous que, a veure si tenim la sort, doncs, que ens puguin doncs, donar més aigua al nostre municipi. Això sí que ho hem hagut de fer d'una manera també una mica urgent i invertir doncs, uns diners i doncs, tenir més punts de captació per estar més tranquils.
Després de dues setmanes on Sant Jaume de Llierca ha tingut aquesta falta de subministrament d'aigua, a hores d'ara la situació està controlada. Tot i això, el consistori vol ser molt curós i alerta que si se'n fa un mal ús, és possible que el poble torni a patir-ne les conseqüències.
A Olot, el PSC critica que la construcció dels 82 pisos d'habitatge social que l'Ajuntament vol fer a Sant Cristòfol no es faci al barri vell d'Olot. Els socialistes consideren que és ara mateix una necessitat vital per recuperar el casc antic i lamenten que la compra dels terrenys s'hagi fet amb els diners aconseguits amb la venda d'uns terrenys de propietat municipal on hi ha d'anar una gran superfície comercial.
L'equip de govern d'Olot presentava ara fa uns mesos el seu projecte de construcció de 82 pisos i locals comercials al barri de Sant Cristòfor, just al costat de Can Jombi. El consistori vol adjudicar a una empresa privada la construcció i explotació d'aquests immobles per un període de 50 anys. Pel portaveu municipal del grup socialista d'Olot, l'habitatge per a gent jove és una necessitat de primer nivell per a la recuperació del casc antic d'Olot, també. Per això creu que aquesta promoció s'hauria de fer al barri vell.
Perquè si comprem peces al barri vell, comprem habitatge, comprem pisos vells, els podem enderrocar o rehabilitar-los i fer habitatge social allà. Amb la qual cosa, amb un tret, matem dos pardals. Rehabilitem el barri vell i fem habitatge social. Aquesta és la idea que nosaltres tenim i que penso que s'hauria de tirar endavant.
Josep Guix també ha criticat que la compra d'aquests terrenys de Sant Cristòfor s'hagi fet amb el milió d'euros aconseguit amb la venda dels terrenys del costat de l'Hospital d'Olot, on hi ha d'anar una nova superfície comercial.
Cosa que tampoc ens ha agradat gens, perquè vendre terreny municipal per fer una gran superfície, nosaltres pensem que això és anar contra el comerç de la ciutat i que no s'hauria d'haver fet. Amb aquests diners, que són més d'un milió d'euros, està comprant aquests habitatges vells que s'han d'enderrocar i que s'han d'urbanitzar per poder després posar a disposició d'una empresa externa que faci aquesta explotació durant 50 anys. Tampoc hi estem d'acord. Nosaltres, en tot cas, diguem que la promoció d'aquests habitatges l'ha de fer l'Ajuntament o bé l'Incasòl, o bé una empresa mixta o una societat mixta entre Incasòl i Ajuntament. És a dir, que sigui una promoció pública.
Pels socialistes cal prioritzar la construcció d'habitatge social al barri vell, però també recuperar alguns immobles d'altres zones de la ciutat per rehabilitar-los. Posa com a exemple els blocs del barri de Sant Miquel.
Obrim la pàgina econòmica. L'empresa Càrnia Noel, amb seu a Sant Joan les Fonts, ha invertit 57 milions d'euros durant el 2021 per potenciar la seva expansió. Entre les actuacions destaca la posada en marxa de la nova planta d'Olot amb una inversió de 32 milions d'euros i les obres d'ampliació de la planta de llescats de Beguda amb 5 milions més. La companyia també ha destinat 4 milions d'euros a la incorporació d'una nova planta de processat per altes pressions i la resta s'ha invertit en projectes per millorar infraestructures i l'increment de la capacitat productiva. En global, Noel va tancar el 2021 amb una facturació de 427 milions d'euros, un 13% més que l'any anterior. Obrim el capítol dedicat a comarques de Girona. L'audiència ha condemnat a 15 anys de presó l'home que va matar d'una cossa al cap el turista italià a la discoteca Sant Tropez de Lloret de Mar. L'acusat, a qui el jurat va declarar culpable d'assassinat, s'enfrontava a una pena de fins a 25 anys de presó. La sentència, però, l'imposa la mínima per aquest delicte, per molt dur, diu, que pugui semblar als familiars del finat, perquè entén que la traïció amb què va actuar el processat va ser sobtada. El tribunal també descarta indemnitzar les associacions d'oci nocturn que es van personar com a acusació. Per últim, l'audiència ha absolt el segon processat en el cas, que s'enfrontava, recordem-ho, a 15 anys de presó després que el jurat declarés que no va participar en aquesta agressió mortal. Al llarg de les últimes hores, un grup de ballarins del Festival de Dansa Figueres Es Mou han denunciat que van patir una agressió homòfoba a la Rambla. Els fets, segons relaten ells mateixos, van passar diumenge a la nit. Els artistes que formen part de la companyia valenciana Eyas Dance Project i la italiana Ivona tornaven de sopar quan es van trobar amb un grup d'adolescents. Els joves van reconèixer un dels ballarins i el van començar a empènyer dient-li: "Mireu, és el maricón que ballava". Quan els artistes van intentar allunyar-se'n, els joves els van agredir amb cops i puntades de peu i fins i tot van amenaçar amb una navalla i perseguir un altre noi que va intentar ajudar-los. El festival condemna els fets i ja ha obert una investigació i també ha ofert el seu suport als afectats. El grup naturista Stern creu que l'incendi de Platja d'Aro ha posat sobre la taula els riscos que comporten els treballs forestals en dies de sequera extrema i una mica de vent. De fet, les flames es van originar mentre es feia una franja perimetral antiincendis per una de les urbanitzacions de Castell d'Aro. Per això, l'entitat naturalista creu que cal repensar els calendaris de treball de les empreses que s'encarreguen de les franges. Per altra banda, Stern també planteja la idoneïtat del creixement radial de les urbanitzacions en plena natura, ja que els consideren planejaments urbanístics obsolets i totalment insostenibles. I a aquesta hora ens centrem en els més petits de la casa, perquè segur que la gran majoria es comença a preparar per anar al casal d'estiu. Més de 1.200 joves participen a les activitats de l'estiu Riu d'Olot. Dels 2 fins als 17 anys, els nens i nenes i joves de la ciutat poden gaudir d'un ampli catàleg d'activitats pensades per tots els públics. D'entre les diferents iniciatives, destaca el projecte Entre Cultura i Educació, anomenat Fart d'Avorrir-me. És una iniciativa impulsada per l'Ajuntament d'Olot, amb l'objectiu d'oferir una alternativa a joves que tinguin inquietuds artístiques i creatives.
Aquest juliol han començat les 23 activitats de l'estiu Riu 2022. L'Ajuntament d'Olot, com cada any, organitza diverses propostes que s'allarguen durant gran part de l'estiu. Hi ha casals amb propostes tecnològiques, artístiques, esportives i culturals, totes elles amb una intenció educativa. Enguany, 1.214 infants i joves de la Garrotxa s'han apuntat a alguna activitat. No és cap sorpresa que en aquesta nova edició de l'Estiu Riu, gran part de joves hagin optat per a les activitats esportives. Tot i això, és la primera edició totalment normal després de la pandèmia. L'alcalde d'Olot és Pep Berga.
Aquests dos anys marcats per la pandèmia han dificultat l'organització de l'Estiu Riu. Es havien de prendre mesures de seguretat, mesures sanitàries, doncs, que d'alguna manera ens imposaven. Tenir els grups molt tancats que no es poguessin relacionar entre ells. I els nanos i els joves, doncs, com els grans, doncs, tenen moltíssimes ganes de trobar-se, de compartir joc, de compartir l'estiu. I això es notarà en aquest Estiu Riu.
La principal novetat de l'Estiu Riu d'enguany és el nou projecte artístic creatiu anomenat Fart d'Avorrir-me. Aquesta és una activitat que sorgeix de la fusió de les àrees de cultura i educació impulsada per l'Ajuntament d'Olot. Aquesta primera edició té una durada de 4 setmanes separades en temàtiques que incorporen la música, la literatura, el circ i la dansa. 27 participants d'entre 12 i 16 anys ja formen part d'aquest nou projecte que s'espera consolidar durant els pròxims anys. El tècnic d'Educació i Joventut de l'Ajuntament d'Olot és Charlie Reixac.
Un dels projectes nous que tenim aquest any a Estiu Riu és el resultat justament de la unió de cultura i educació. D'aquesta idea i de veure que hi ha joves que no són tant del camp esportiu o del camp de lleure, se'ns va acudir oferir aquest projecte. Aquest projecte és un projecte cultural i educatiu al mateix temps. És un projecte que ofereix diferents temàtiques per setmana.
Com cada any, totes les activitats d'Estiu Riu s'han pogut consultar a la guia Activa l'Estiu, publicada per l'Ajuntament d'Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
Avui els esports tenen un nom propi, el de Mamadou Dembélé, que ha fet un gran paper als Jocs Europeus de la Joventut. Convocat per la selecció espanyola, l'olotí del Club Natació Castellfollit s'ha col·locat entre els millors d'aquesta important competició paralímpica per joves esportistes. El nedador de només 16 anys considera que és un pas endavant de cara a arribar algun dia als Jocs Paralímpics, que, com sabeu, és el seu gran objectiu. I ha parlat en David Planella.
Mamadou Dembélé ja és a casa després d'haver viscut una experiència
molt enriquidora, m'ha servit per aprendre, per agafar uns ritmes de treball que no estava jo acostumat a fer.
El nedador olotí del Club Natació Castellfollit ha disputat els Jocs Europeus de la Joventut, una competició d'esport paralímpic que s'ha celebrat aquesta última setmana a Finlàndia, amb 30 països participants. Era la seva primera experiència internacional i, malgrat els nervis del principi, al final...
Em vaig anar deixant anar, a més els entrenadors, els fisios i els metges estaven molt per nosaltres t'animaven, t'ajudaven a relaxar, no només el cos, també la ment, el cervell, els nervis. A nivell de resultats, els resultats són molt bons, millors dels que m'esperava.
Tot i no tenir encara 17 anys i ser dels més petits de la competició, Mamadou Dembélé sempre va quedar dels 3 primers del seu nivell de discapacitat visual, S11, i va aconseguir fins a 4 tops 10 de la classificació general, on s'englobaven tots els nedadors. El seu entrenador, Pere Vilà, està molt satisfet dels resultats, tenint en compte que era un debut internacional.
Això d'anar a una competició internacional és una cosa que a mi, primerament, no m'ho hagués esperat mai, i segon, que s'ha de viure aquesta experiència. És una experiència però enriquidora, brutal, molt bones sensacions, amb moltes ganes per seguir entrenant, i entrenant, diria més, amb més il·lusió que mai. Aquí pot haver-hi un canvi en la nostra manera de treballar, també, perquè cal tastar-ho, cal viure l'ambient amb altres seleccions, amb altres nedadors, i això anima molt.
Pere Vilà va ser un dels dos entrenadors del cos tècnic de la selecció espanyola, que en total va aconseguir 2 medalles d'or, 2 de plata i 1 de bronze. Els Jocs Europeus de la Joventut han estat un pas més en el camí de Mamadou Dembélé per la natació adaptada. El nedador olotí reconeix que l'horitzó hi té dibuixat un objectiu molt clar: arribar a uns Jocs Paralímpics.
El meu objectiu, la meva aspiració, és anar a uns Jocs, a unes Paralimpiades. Per tant, cada vegada que fem un nivell més a nivell competitiu de natació, és un pas més que ens acosta aquest objectiu. I, home, fer un campionats d'Europa per menors de 18 anys és un gran pas, perquè a més ens hem relacionat amb gent d'altres països, gent que, tot i tenir menys de 18 anys, ha estat en mundials, han estat també a paralimpiades.
De fet, gràcies als resultats que ha anat aconseguint i a la progressió que ha demostrat, Mamadou Dembélé ja forma part del programa del Comitè Paralímpic Espanyol de Seguiment d'Esportistes de cara als Jocs Paralímpics de Los Angeles 2028.
Aquest dissabte viatjarem a Itàlia. Lasciatemi cantare. I ho farem ben acompanyats, però no hi anirem de vacances. Hi anirem amb el Club Patinatge Artístic Olot i a la recerca d'un nou títol internacional, el del Campionat d'Europa.
9.8, 9.9, 10 i 10! Dos déus, dos déus, dos déus, dos déus! Quan semblava que ja no els veuríem més...
I és que després de quedar campiones d'Espanya amb les millors puntuacions de la temporada, arriba la primera cita internacional de l'any. Dissabte, en directe des de Forlì, a l'Emília Romana, Campionat d'Europa de grups de showgrans de patinatge artístic. A les 6 de la tarda, la prèvia, i a les 7, la competició. En David Planella, Pau Masó i Aina Cruz. I el patrocini de Levis, Mango i Benetton Olot, Pàrquing Centre Olot i la Diputació de Girona. Ràdio Olot. Ara i sempre, amb el Club Patinatge Artístic Olot.
Ho deixem aquí. Gràcies un dia més per la vostra confiança. Seguiu connectats a Ràdio Olot i també a radioolot.cat.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.